Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font, que avui està de vacances, i na Margalida Cifre en Escoltron Tècnics, vos donar la benvinguda a l'edició 607 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 3 d'agost de 2025 i ja estem a agost. Sempre ho dic, però és que com passa el temps. I bé, enguany, com podeu veure, també segueix Font de Misteris el mes d'agost, perquè volem continuar cada setmana amb aquesta... amb això que nosaltres anomenem trobada radiofònica, on, bé, seguirem amb el que estem acostumats a fer. Simplement tractar d'entretenir i passar una estona distrets mitjançant la ràdio. Així que directament, si vols, Margalida, cinto sumari i començam.
Començarem aquest primer programa del mes d'agost i 607 de Font de Misteris coneguent un personatge bastant desconegut, l'Alberto Ferrero de la Marmora. Qui va ser? Quin protagonisme va tenir per les nostres illes? Quines històries sorprenents d'ell se coneixen? I després visitarem un indret molt conegut per als amants del misteri, el famós Jack Ness. Però no serà, en principi, per xerrar del famós monstre. Després ho veurem. I vos recordem com us podeu enviar tot allò que vulgueu en els nostres mitjans de contacte. Llegim els vostres missatges en el WhatsApp i Telegram del programa. Apuntau, el número de telèfon és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, ho podeu fer per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. També podeu seguir-nos a les xarxes socials. Mos trobareu tant a Facebook com a X cercant Font de Misteris. També a Instagram i a TikTok. Allà mos trobareu cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos ho podeu fer de diferents formes. En directe, més de sa FM, ho podeu fer a ib3.org i a sap d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I si no mos escolteu en directe, ho podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta 13a temporada i de ses 12 anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'ib3 Ràdio, a ib3radio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
Idò, començam amb tu, Sergio Rigo, com sols habitual, també en el mes d'agost, i la teva secció Mondiversos, on avui mos dus un esbòs de la biografia d'un personatge il·lustre, també oblidat i també desconegut visitant de les nostres illes, però com, bé, com ja és habitual, va deixar la seva empremta i és per aquest motiu que volies xerrar d'ell. Així que quan vulguis, Sergio Rigo.
I doncs sí, hi ha noms que semblen esborrats per la pors dels temps. Noms que, malgrat la seva rellevància, no apareixen en els llibres de text, ni als carrers, ni a les memòries. I un d'aquests noms és Alberto Ferrero de la Marmora. Un home que mos va dur descobriments i curiositats sobre les nostres illes Balears que encara avui mos poden sorprendre. Qui era aquest personatge de nom tan sonor? I d'anem a conèixer un poc sobre ell, per això mos basam en el que va recollir el butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana del 2008 sobre aquest personatge. Ferrero de la Marmora era un noble sard, naturalista, militar, explorador i gairebé un detectiu del paisatge, un savi del segle XIX que s'ha dedicat a desxifrar els secrets geològics de Sardenya, la seva terra natal, però que també passava per les Balears i en prengué nota. I el més sorprenent, que ho va fer en una època en què visitar les nostres illes no era tan fàcil ni còmode com avui. No hi havia quasi barcos, ni tan sols un coneixement massa estès sobre el que s'amagava. Però ell va venir i observar, i sobretot ho va escriure. L'any 1839 publicava una obra monumental titulada Itinerària de l'illa de Cerdanya. Però en el volum quart, publicat l'any 1857, va fer un gir inesperat, començar a xerrar de Mallorca, i no com ho faria un turista qualsevol, sinó un científic que havia posat els peus a les nostres muntanyes i n'havia quedat fascinat. De fet, cita observacions geològiques i paisatgístiques, que encara avui són motiu d'estudi. Va comparar Mallorca amb Cerdanya, tant per la seva naturalesa calcària com pel seu relleu muntanyós, i va destacar que les dues illes tenien una mateixa ossada geològica, com si fossin germanes d'un mateix misteri. Però com va arribar a Mallorca? I per què? Què cercava exactament? I què va trobar el que va empènyer a ficar-la dins un llibre dedicat a Cerdanya? I aquestes són les preguntes que intentarem respondre avui. Quan Alberto de la Marmora desembarcava a les Illes Balears, no només mirava el paisatge com a geòleg, tenia una altra obsessió, els vestigis del passat, les pedres, els monuments antics, les construccions megalítiques, tot allò que en silenci havia sobreviscut en els segles. Això li parlava. I ell, atent, també ho escoltava. A diferència de molts viatgers de la seva època, que només cercaven paisatges pintorescos o aventures exòtiques, de la Marmora volia entendre les arrels de les civilitzacions. I a les Balears aquestes arrels se manifestaven d'una manera única. Els talallots, les taules i les navetes de Menorca, les restes ciclòpies de Mallorca, i aquell substrat arqueològic que aleshores encara era més misteriós que avui. En el seu volum de 1857, dedicat a la geologia i arqueologia comparada, comenta que havia examinat alguns dels monuments antics de les Balears i establia una connexió directa amb les construccions de la seva estimada Cerdanya. I aquí és on la història fa un tomb inesperat. Afirmava que els talaiots menorquins i els noragues, sardes, compartien orígens similars. Ho deia de manera valenta, per l'època, gairebé profètica. Defensava que hi havia hagut una cultura comuna, un saber megalític, que havia connectat les dues illes a través del Mediterrani, molt abans que la història escrita en parlés de romans, púnics o grecs. I si això fos cert, què significaria? Una civilització antiga anterior a tot el que coneixem, que s'estenia des de Cerdanya fins a Menorca, construint misterioses torres, taules de pedra i estructures rituals. I com va arribar aquest coneixement? I per què s'hauria mantingut tan semblant en dues illes aparentment tan separades? Aquesta hipòtesi, avui encara debatuda, no només llança preguntes sobre el passat balear, sinó que col·loca les illes dins un mapa cultural més antic i més ample del que mai ens havíem imaginat. I tot això gràcies a un viatger sard que decidí mirar les nostres pedres no com a ruïnes, sinó com a missatges d'un altre temps. Per entendre l'obsessió d'Alberto de la Marmora amb els monuments antics, hem d'imaginar el context del segle XIX. Europa vivia un moment de fervor per la recerca de les civilitzacions perdudes. S'explorava Egipte, es descobrien les ruïnes gregues i es començava a excavar Troia. I en aquest mapa de misteris hi havia també el Mediterrani Occidental, amb dues illes carregades de pedres mudes, Sardenya i les Balears. De la Marmora, que coneixia a fons la seva terra natal, havia estudiat com dèiem les noragues, aquestes torres de pedra ciclòpia en forma de con truncat, i havia quedat fascinat per la seva funció i el seu origen incert. Quan arribava a les Illes Balears i trobava les formes semblants dels talaiots, sentiu que el fred conegut, allò no podia ser casualitat. En el seu itinerari de la illa de Cerdanya, proposà que aquestes estructures no només tenien una funció semblant, com a torres de vigilància, d'habitat o de ritual, sinó que procedien d'un mateix esperit cultural, potser d'un poble antic que havia dominat, com dèiem abans, les rutes marítimes. Una civilització anterior en els púnics, en els romans, potser fins i tot anterior en els ibers. Una cultura megalítica mediterrània amb ramificacions insospitades. I avui, els arqueòlegs, com hem adelantat abans, són prudents. Si bé admeten que les semblances entre talaiots i noragues són evidents, torres de base circular, construïdes en grans pedres en sec, alçades per controlar el territori, també reconeixen les diferències, els materials, les tècniques, els contextos culturals, però això no resta valor a la intuïció de la marmora, al contrari. Perquè mentre molts dels seus contemporanis només veien pedres, ells cercaven una connexió profunda entre el paisatge i els pobles, entre estructures i significats. I en un temps sense datacions radiocarbòniques ni excavacions sistemàtiques, i intuïa que les Balears no podien ser enteses aïlladament. Així, la pregunta és, podrien els talaiots i les noragues ser testimonis d'una civilització germana repartida per illes, que avui considerem separades, però en aquell moment estaven juntes en una sola ruta cultural? I si és així, quantes altres connexions resten encara per descobrir? Hi ha viatgers que prenen notes, com si aquelles pedres immòbils, mudes, però carregades de temps, amagassin un esperit antic, com si fossin els llocs on la terra es connectava amb el cel, o amb allò que no podem explicar en paraules. I així les descrivia, no tant des de la raó científica, sinó amb una mena de reverència, que avui reconeixeríem com una mirada gairebé sacra, no? De la marmora no parlava obertament de màgia, però sovint deixava caure frases carregades de suggeriment. En alguns passatges afirmava que aquestes torres tenien una funció superior, una missió espiritual dins la comunitat que les havia erigit. Les veia com temples, com fars per als esperits, com punts d'encontre entre el món visible i l'invisible. I a Menorca, davant una taula, aquella pedra vertical i horitzontal que recorda un altar, de la marmora s'hi atura en silenci fascinant. No podia evitar pensar en les cerimonis que ja s'havien celebrat. Sacrificis, pregàries, invocacions en els astres. Ho deixava obert, però deixava clar també que per ell allò no era una simple pedra, era una empremta d'una consciència antiga. I en un món cada cop més industrialitzat, de la marmora trobaven aquestes estructures una resistència sagrada en els temps, una memòria ritual que persistia entre les herbes i el vent. I potser en secret pensava que ell mateix, científic, militar, fill de la il·lustració, no podia evitar sentir-se petit davant aquesta immensitat invisible que manava de les construccions primitives. Podem dir, per tant, que de la marmora va ser un dels primers a entendre que a les Balears la pedra no és només matèria, és un record i és un mirall dels que encara no ho sabem. Què vos pareix?
Idò, jo me sembla fascinant. I més encara, perquè en el meu cas, en aquest senyor, jo el recordava per una altra cosa. Després ho contaré, perquè és un dels temes que es queden tan sovint a mitja a Font de Misteris. Però que, clar, jo me queden els meus arxius per poder ampliar en un altre moment. Després ho contaré, perquè és una història, un dels temes de Font de Misteris que més m'han sorprès i ho tractàrem per sobre fa uns anys. Però anant primer amb el teu tema. Efectivament, Alberto Ferrero de la Marmora ha estat molt més que un simple viatger de tots quan han passat per les nostres illes. Ja en el seu temps, aquesta és la nostra terra, havia estat destinació de molta de gent, sovint famosa, poden recordar el cas de Chopin, aquell famós. Per exemple, que va estar per aquí, en la seva parella, 20 anys abans que de la Marmora. Que, per cert, de la Marmora també era conegut, era reconegut en el seu temps. Ell era de família noble, ell era comte, era de família influent i molt ficada dins la política del seu país, i ell va arribar a general d'estat major, era membre de l'Acadèmia de les Ciències de Turí, membre de la Societat Geològica de França, i bé, i també, a part d'ell, han passat a la història els seus germans, com per exemple Alfonso Ferrero de la Marmora, tinent general de l'exèrcit quan la guerra de la independència italiana, mitjan del segle XIX, arribant a ser cap de l'estat major de l'exèrcit italià, i amb una vida que, en resum, motivat per la seva intervenció en assumptes de govern i militars, i jo diria que era que va ser una vida, podríem dir, que plena de clars obscurs. Eh? Ja mos entenem. També un altre germà seu, Alejandro, també tinent general, cap de l'estat major de l'exèrcit, i crec que té un monument a Turí. Bé, el segle XIX a Itàlia va ser un segle fascinant. I això, ple d'intrigues de tot tipus, en conjures internacionals, incloent també en totes aquestes històries al Vaticà. I si anem a ell, en el nostre protagonista d'avui, també hi va formar part d'aquestes històries, com per exemple els fets de 1821 a Sardenya, i que va ser, jo crec, que en aquell moment, quan va estar allà, que ell va aprofitar per estudiar i per conèixer més damunt de Silla de Sardenya, i ja després va venir cap aquí a fer també, com va fer allà, estudis i comparances. Quan ell va venir, ja hi havia llibres de viatges anteriors a ell, que citaven i puntualitzaven detall de Montses Balears, però estic d'acord que això no li lleva ni una mica de mèrit en el personatge en el que vull dedicar el programa. Va ser un home pioner en moltes coses, en moltes disciplines. Per exemple, la numismàtica. Abans, i també a part de tot el que has contat tu, Sergio, ja se va encarregar de cercar i d'ampliar informació damunt monedes fenícies a les actuals Balears, principalment a Menorca, on hauria hagut monedes de l'època púnica acunyades a la petita de les Illes Balears. Bé, discutible. Sí, però ell ho deia. Ell explicava per què, i bé, i després ja amb el temps, i evidentment se segueix avançant en els estudis i els coneixements, però ell va ser pioner. I parlant d'avançar en els estudis, no crec que hagi cap dubte que el coneixement o l'interès per conèixer més el que a dia d'avui seria la geologia illenca va començar amb Elias de Beaumont, que va estar per aquí el 1827, però principalment va ser la visita i la memòria que va deixar escrita en el verd de la Marmora, que va publicar a Turí l'any 1834, poc després d'haver estat per aquí, per les illes. De fet, ell, en el seu treball, cita a Beaumont i entra en matèria, compara algunes de les formacions rocoses amb les muntanyes del Rosselló i la Provença, així com també per de Figueres. Malgrat reconèixer que no va tenir massa temps ni facilitat per motiu ni més ni manco que meteorològics. Tu parlaves abans de la dificultat de la navegació. I va dir, siento sumamente que el mal tiempo que reinaba cuando recorría estos contornos y el largo camino que aún me quedaba no me permitieran el aclarar mis dudas. Invito, pues, a los geólogos que visitaren esta comarca, la que no he podido ver más que de paso, a que dirijan sus observaciones sobre ciertas capas margosas que se notan cerca la villa de Deyá y particularmente sobre la que de lejos he visto inmediatas al mar entre Banyalbufar y Estellans. La masa calcárea cortada verticalmente hacia el noroeste consiste especialmente en una cal carbonatada parduzca con venas espáticas blancas ofreciendo todos los caracteres de los calcáreos de la Provenza y del Rosellón que yo colocaría en la parte inferior del terreno de la Creta, lo mismo que los montes Madoní de Sicilia, etcétera, etcétera. I les pedres arenisques i llenques de les Balears les comparen les de les illes de Cerdanya i Sicília, així com també per la Toscana, diu que serien del Quaternari, i va fent una descripció ben acurada, ben detallada, de moltes parts de Mallorca, dient com és el tipus de sòl, de roca, la geologia. Bé, és un tema com tant d'altres, que personalment desconec moltíssim, tot sigui dit de pas. Vull dir, que no sé quin tipus de materials i formacions són, per exemple, això que va dir aquest senyor fa 200 anys, que deia: «Las capas de los montes de Artá, que se sumergen hacia el sur, en los cuales se encuentra Dolomía, gruta de la ermita cerca de Cabo Bermejo, hay motivos para creer que esta pequeña cadena corresponde también a la de Menorca por su composición y que pertenece al terreno de Gres Margoso, de Fucoides y Dolomías, y lo creo tanto más que esta isla nos da esquistos pizarrozos, y no habiéndolos encontrado en la cadena principal de la misma ni en otros puntos ocupados por rocas terciarias o aún más modernas, es mi opinión que estas pizarras se encuentran también en la cordillera de Artá, donde, como en Menorca, alternan con los greses margosos y los calcáreos de Fucoides, estando dominados por las dolomías». Vull dir, jo crec que sé què vol dir, però no m'enter dels detalls. Detalls que la seva obra sí que mos ofereix contínuament i que, quan no el se feia, quan no donava detalls, ho justificava. «Siento infinitamente que la partida del correo en el que debí embarcarme para pasar de Alcudia a Ciudadela no me haya permitido dar una ojeada a la pequeña cordillera de Artá, que corre en una dirección casi perpendicular a la de la gran cordillera de Mallorca, que es enteramente paralela a la de Menorca». Per cert, tot això ho va escriure, crec que ho he dit, fa gairebé 200 anys. I ho estic traient d'un opuscle que hi va fer i que en Furió va traduir com «Observaciones geológicas sobre las Islas Baleares, Mallorca y Menorca», i que es va publicar l'any 1846, i que, si el voleu consultar, és a l'abast, és ben fàcil de trobar, a la Biblioteca Nacional d'Espanya, a la plana web de la BNE. I també té detalls que un pot extreure, com sempre passa, de llibres vells, com, per exemple, l'altura del Puig Major, illa de Mallorca, el cim més alt, més alt de les Balears, que, per cert, confon el nom, però tant se fa. I mos diu que... mos diu l'altura, però que és superior a l'actual. I per què l'altura que ell diu és superior a l'actual? Perquè el llibre anterior a que li llevassin uns metres en el Puig Major per anivellar el cim, per fer la base de radars, O també parla de les columnes del convent del Dominix. «Este mármol es del país y quizá procede de los montes de Artá, pero lo más probable es el que venga de la pequeña colina que se encuentra al sur de Inca». Curiós, parla d'aquests cims, parla de marbre de les nostres illes. També, com a curiositat, el cim més alt de Cerdanya, precisament, du el seu nom, que és Punta la Marmora, 1834 metres, que ho tenc aquí apuntat. I referent a l'illa de Menorca, no va tenir tant de temps per poder fer una observació tan rigorosa o acurada com la de Mallorca, referida en este meteorològic. Diu: «A mi llegada a Mahón, una ligera enfermedad que no me permitió el emplear mucho tiempo en investigaciones geológicas, por lo mismo me ceñiré tan solo a dar una corta descripción de los lugares que visité en mi viaje de Ciudadela a Mahón, en el cual hice tres pequeñas excursiones, una al Monte Toro, otra a San Agustín, territorio San Cristóbal, y la última al Cabo de la Mola». Pensem, recordem, com ha dit abans en Sergio, que viatjar en el seu temps no era tan fàcil ni molt manco com ho és ara. Per això aquestes dificultats. Però per anar acabant amb això, no deixa de ser curiós això que deia referit a la formació geològica de Mallorca i de Menorca. Diu: «Resulta, en fin, de la comparación de las dos islas en cuestión, que el núcleo central de Mallorca no corresponde ni por su edad, posición y dirección al de Menorca. Esta última isla habrá gozado quizás de una especie de reposo entre tanto y después de la deposición de sus terrenos terciarios, mientras que Mallorca debe su elevación a un movimiento más reciente, que diferentes motivos me han obligado a mirarle como contemporáneo de la aparición de las amigdaloideas ofiolíticas que se observen al pie de los Pirineos y del departamento de l'Aut». El departament aquest de l'Aut és, quines coses, la banda del sud de França, tan fascinant històricament, on, per exemple, tot el tema de Sergia Càtera, per exemple, però també tan vinculada històricament a les nostres illes. Bé, i en el seu treball arriba a diferents conclusions, a part d'aquesta que he dit ara. No sé si heu estret el que volia dir amb això. És a dir, Menorca seria més antiga que Mallorca. Eh? O altres conclusions, com quan va veure restes de fòssils marins a indrets ben amunt del nivell del mar, o ben enfora, mos parla dels moviments de la Terra, no? On actualment són les nostres illes. Fòssils, com els que se'n va dur, i que crec que encara hi són, a la Societat Geològica de França i en el Museu Reial d'Història Natural de Turí. I com deu ser d'important aquest senyor i la seva feina que, a mitjan del segle XIX, només 20 anys després de que es trobassin uns nous taxons fòssils, a un d'ells, d'aquests fòssils nous, li posaren el seu nom, Ostrae marmorae. Quines coses! Mireu si Alberto de la Marmora, mireu si pot ser transcendent, que va ser ell el primer, crec, que va trobar o va tractar d'interpretar o referenciar per primer pic els vertebrats fòssils de les Balears. Uns ossos d'un animal, a dia d'avui, molt conegut, un animal molt renombrant i molt propi. Encara que ell ho va trobar, però ell va pensar que era un altre animal. Mireu, va fer una visita per de Veses Castell de Baibà, la ciutat de Palma, i va trobar el que va dominar una bretxa ossífera. I ell deia que entre aquells ossos n'hi havia de la Gomis, cerca d'esta ciutat i en les fragosidades del calcario terciario de la base de la colina de Beiber, s'observan indicios de un mármol huesoso de masa encarnada. Vi un hueso que me pareció pertenecía a un lagomis o a un conejo. O també el que diu en Fernando Weyler, el 1854, a la topografia físico-mèdica de les Illes Balears. Per cert, que Weyler també de família digna de ser tractada a Font de Misteris, però miraré de no enredar-me més, que ja estem passant molts d'hora. I deia ell, el 1854, poc després de les troballes de la Maroma, diu, la fauna fósil de la isla se puede decir que está limitada a la conchiología, porque solo deben conceptuarse como extraños a ella algún hueso de conejo o lagomis que recogió de la mármora, los coprolitos, dientes de lija, un fragmento de saurio que encontró el señor Boví y un espaldar o caparacha de tortuga que posee el mismo y sacó las minas de carbón de piedra. En Beibeira hay indicios de mármol huesoso y en una excavación practicada a sus faldas se hallaron hace poco unos fósiles que no se han podido terminar y han sido mirados por algunos como humanos. ¿Vale? A part de tot el que diu, que també ho podríem analitzar punt per punt, però anem cap al que volia comentar. Lagomis. Jo mai no ho havia sentit, no sé si vosaltres ho havíeu escoltat mai, deis que no en sóc caparró, eh? Lagomis. Val. Idò, què he fet? Idò, ho he anat a cercar a l'enciclopèdia Espasa i mos ho explica, però en l'etimologia del nom ja mos queda bastant clar. És, en resum, una mena de mescla entre un animal, entre llebre i rata. Hi ha qui diu que seria com una mena també de conill salvatge. Però sabeu? Pot ser que allò que va trobar de la Marmora no fos un coní rata, sinó que fos una cabra rata. És a dir, hauria estat ell qui va fer la primera referència a la trobada del Myotragus balearicus, una espècie extinta que era pròpia, que era endèmica de les Balears, i era un mamífer que es va extingir, creuen que fa d'haver 3.000 anys. i parlant d'ell com a pioner. I d'ell també hauria estat el primer en parlar d'una indústria, jo crec que molt desconeguda a dia d'avui, i de la que crec que tampoc han parlat mai a font de misteris. És una de les moltíssimes coses que ens queden per contar aquí. Fa referència en el tema de la mineria illenca. I dona el llibre Les Illes Balears, d'en Bartomeu Barceló, editat per Tàver el 1968, mos ho diu ben clar, deia, la presència de jaciments de carbó a Mallorca fou assenyalada per primera vegada l'any 1833 pel geòleg italià Albert de la Marmora. Però llur explotació no va ser encetada fins al 1864 a Binissalem, illa de Mallorca. S'intensificà l'any 1870 quan començà a funcionar el primer ferrocarril que anava de Palma a Inca. De fet, però, les mines de carbó foren explotades intensament en els moments en el que el proveïment de carbó de qualitat presentava dificultats, com entendre la Primera Guerra Mundial, entendre la Guerra Civil i en la postguerra. Això s'explica perquè els carbons mallorquins són lignits de baixa qualitat que en deixen moltes cendres després de la combustió i tenen poques calories. És per això que el carbó que se solia utilitzar era d'importació. Sols la manca d'aquest obligava l'ús de lignits locals. El consum de lignits es fa sobretot a la indústria dels ciments i de les ceràmiques i a la de teixits, a més de la de l'electricitat. En part, són exportats al Llevant, abans, diu, la producció oscil·lava de 30 a 40 mil tones anuals, però avui dia, 1968, ultrapassa les 150 mil tones, de les quals 120 mil, deia, són consumides per la central elèctrica d'Alcúdia, en l'instal·lació de la qual s'ha intensificat notablement la producció de les mines mallorquines. Crec que és molt curiós per lo desconegut que és, no? També per tot el que podríem comentar. Estem parlant d'autoabastiment energètic? Bé, no ho sé. Que és molt curiós, sí que ho sé. I ja que hem de fer una petita pausa. No entraré en tot el que has contat tu de les semblances amb els talaiots, les navetes, les taules, els nuracs de Cerdanya. Tampoc entraré en que el fenici s'anomenassin Nura a Menorca. Serà casualitat, no? Nurag, Nura. En qualsevol cas, com a observació damunt d'això de fa 200 anys, dic Alberto de la Marmora, no va ser el primer en interessar-se científicament per les restes arqueològiques. Abans d'ell ja va fer la seva feina un menorquí, en Joan Ramis i Ramis, quan va publicar el 1808 el seu Antigüedades Cèltiques de la isla de Menorca, des de los tiempos más remotos hasta el siglo IV de la era cristiana, que no comentarem ara Borja Rigo, que mos apassiona massa això dels celtes i les balears, però la Margalida mos diu que han de fer una petita pausa, i tornant a de la Marmora, dic que quan va visitar Talaiots es queixava dels mallorquins de l'època perquè permetien que desapareguessin les restes arqueològiques. Saps si sé què s'escapa, aquest homonet? Però, res, això, que va ser pioner en diverses coses, però del tema que més me va sorprendre va ser que va ser el primer en època moderna a recollir, a deixar per escrit una antiga costum sarda, tal vegada més estesa per tota la conca mediterrània, i per la seva banda d'influència, de la Mediterrània també, on històricament tot estava tan lligat, com també has donat a entendre abans tu. Però que a Cerdanya sí va ser el darrer lloc on es practicava, que es sàpiga. Estic parlant de l'inquietant figura de ses acabadores i de la seva molt més que torbadora dedicació. I serà res d'aquí un momentet, després d'una petita pausa, aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
Estiu, IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Els dilluns, a l'Aviador, anam de concurs. A Tauan Dato, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ivetresradio.com. Participa a Tawanda, al concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat.
Seguim a Font de Misteri, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar ivetres.org, també a fontdemisteris.com. I estàvem parlant d'en Alberto Ferrera de la Màrmora i la seva implicació amb les nostres illes i com va ser pioner en diversos camps directament relacionats, com dic, amb les nostres illes, com va ser, per exemple, la numismàtica, l'arqueologia, la geologia... Però també va fer una feina interessant perquè va deixar recollit fa un 200 anys una pràctica estranya, una pràctica inquietant, abans ho he dit, torbadora, no? S'ha de ses acabadores o despenadores. Les acabadores eren unes dones que duien a terme unes pràctiques conegudes, val? Però a la vegada estava amagat per la pròpia comunitat. I és aquest motiu, el de que fos amagat per la comunitat, el que fa rellevant aquesta feina que em va fer de la Màrmora en aquest sentit. A dia d'avui ja està això fins i tot legislat i protocolitzat, eh? Perquè estic fent referència a una mena de testament vital, el que es coneix com a testament vital, o aquí a les nostres illes, de manera legal, té el nom de document de voluntats anticipades. I, clar, anticipades a què? I, doncs, segons recueix el document oficial de la nostra comunitat autònoma, diu que es tinguin en compte sobre la meva atenció sanitària quan em trobi en una situació en què, per diferents circumstàncies derivades del meu estat físic i o psíquic, no pugui expressar la meva voluntat. Efectivament, és a determinar un el que vol que li passi quan es perdi la possibilitat d'expressar la voluntat a l'hora de decidir la mort. És un tema tràgic, per segons qui és un tema tabú, per altres simplement és un fet més, conseqüència de la pròpia existència, però que la llei permet condur-ho a terme en cas de no poder opinar, ja sigui per estar en estat vegetatiu, en estat de demència, pel motiu que sigui, sempre, segons llei, i en aquest document oficial del govern balear, un diu que vol que es faci per aquell moment, eh? Com, per exemple, se pot triar l'opció de vull finalitzar la meva vida sense l'aplicació de tècniques de suport vital, respiració assistida, qualsevol altra mesura extraordinària, desproporcionada i fútil que en tan sols estigui dirigida a prolongar la meva supervivència artificialment. I que aquestes mesures es retirin si ja s'han començat a aplicar. No entraré en més detalls, evidentment, amb això, perquè això és el que marca un dels paràgrafs de la llei, simplement era modus d'exemple del que tenim a dia d'avui, actualment, aquí. Però, com sol succeir, res és nou, eh? Com qui diu, tot està inventat. Jo crec que els antics historiadors grecs, potser fos Herodoto, que parlava d'antigues civilitzacions, parlava de ritus arcaics que anaven en aquesta mateixa direcció, acabar amb els malalts incurables i amb els vells que ja han entrat en sa decadència. I sí, he dit acabar. hauríem de complicar molt el tema per anar a les antigues civilitzacions. Pot servir tal vegada el que va deixar escrit a una mena de mitjalània que va fer Claudio Eliano, d'haver ser el segle III de la nostra era, referit en això a temps més antics que ell, a pràctiques de pobles que per ell ja eren antics, d'acord? Ell era romà, o sigui que imagino que se referia a pobles salvatges i que ell veia des del punt de vista d'un historiador. Mos ha arribat molt resumit, però és que és una mitjalània ben curiosa i deia dels sards, dels habitants de Sardenya, deia: es una costumbre sarda que los hijos maten a sus padres, golpeándolos con palos, cuando ya son muy viejos, y que los entierren, pues consideran indigno que los muy viejos sigan viviendo porque el cuerpo, fatigado por la edad, sufre de muchos males. És a dir, fa un 2.000 anys, segons aquest text tret d'un llibre de l'editorial Gredos, i de fa uns dos mil·lennis ja es parlava d'aquesta, diu, costum. Per cert, ara que he citat en Claudio Eliano, amb aquell costum dels sards, n'hi ha aquesta altra que també seria digna de comentar. De los mismos sardos es también esta otra costumbre. Pueden iniciar una causa judicial por vagancia y quien vive al día debe ser sometido a juicio y rendir cuentas para dar a conocer de qué vive. Però sabeu, aquesta, sí, aquesta seria una altra història. Però anem més endavant en el temps, anem a temps més moderns. Fins i tot podem arribar al segle XIX. Persones que apliquen el que a dia d'avui anomenaríem l'eutanàsia. A petits pobles, a viles sense massa control governamental, hi havia persones, dones, normalment, considerades professionals en el fet d'aplicar això, l'eutanàsia, acabar en sa vida de qualcú quan o bé ja no vol viure més o bé, quan era sa família, sa que decidia que ja tanmateix no hi havia res a fer. És en el que a Sardenya es coneixia com acabadora i a sa península ibèrica i ses terres de Sud-amèrica amb el nom de despenadora. Despenadora. És a dir, sa que lleva, sa que acaba en ses penes. I un dels que prengueren nota va ser Alberto Ferrero de la Mármora, o Marmora. Diu un article signat per Marco Cabina a la revista Historietius de l'any 2016, que està a l'abast de la xarxa, un article amb un títol ja ben atractiu. Vull dir, que treu. Que si no se pot confondre el que dic atractiu és perquè treu. Las mujeres y la eutanasia, tipología criminal. I diu damunt d'això: de repente, entre los siglos XVIII y XIX aparecen algunas huellas de un modelo de institucionalización de la eutanasia, la acabadora. A pesar de las observaciones del jesuita sardo Bonaventura Liqueri en el siglo XVIII, en 1826, Alberto Ferrero, conde de la Marmora, en su libro Voyage a Sardaigne de 1809-1825, fue quizás el primero que recordó la obra y la función de las acabadoras en las aldeas sardas. De la edad precedente no sabemos nada, sin embargo, no es asombroso. Las prácticas populares eutanásicas en la Europa medieval y moderna fueron normalmente sepultadas por la ley del silencio compartida en las comunidades. Emergen en las fuentes con formas aleatorias y esporádicas, y entonces estas acciones raramente estaban perseguidas por la justicia pública. En Cerdeña, como en otras regiones europeas, se encuentra a veces, hasta el siglo XIX, la costumbre de acabar a los moribundos con un martillo, samachoca, en lengua sarda, con el consentimiento de ellos y o de sus familiares. Eran, por supuesto, costumbres contra legem, contrarias a las leyes, generalizadas y compartidas a nivel de comunidades locales, sobre todo en el interior de la isla. Pero no encontramos en Cerdeña una posición clara de oposición, tampoco en la Iglesia, una actitud que solo puede parcialmente explicarse por el nivel cultural muy bajo del clero sardo en pueblos y aldeas. Al lado del silencio de la Iglesia no se encuentra una fuerte voluntad de represión por parte del Estado. Ara bé, això era referit a la pràctica en el segle XIX, però quan i com acaba això definitivament? Estem parlant de Sardenya, eh? L'illa italiana, que queda de ves mig camí, així a la grossa, per anar cap a Itàlia, és a dir, que és aquí a propet, on la terra germana, on parlen el mateix idioma que nosaltres, de l'Alguer, és a dir, just aquí de vora. I com acaba, deia, aquesta pràctica? I del segon article d'aquest professor d'història de la Universitat de Bologna, atenció, diu: los casos más recientes de eutanasia por acabadora, llevados ante las autoridades públicas, ocurrieron en Luras en 1929 y en Orgosollo en 1952 sin resultado alguno. Después de la mitad del siglo XIX, es verosímil que la figura de la acabadora haya caído en desuso. Verosímil que la figura hagi acabat en desús. I un es demana com devien ser aquestes dones de les que va parlar aquell mateix autor que parlava de la nostra numismàtica, de la nostra prehistòria i de la nostra arqueologia. I de... es pot dir que l'acabadora era una autèntica i a la vegada reconeguda professió, però que ella no rebia un sou com a tal. A ella la pagaven amb menjar i amb altres petits regals, diuen. I una altra dada curiosa damunt d'això és que sembla que sovint aquesta dona, la cavadora, era també la que feia de comare a la petita vila on el seu llogaret. És a dir, que era la que facilitava de manera simbòlica, o tal vegada podríem dir de manera literal, facilitava el naixement i la mort. Quina mena de, no sé, de poesia, no? S'acabadora, eh? Una dona acceptada per aquella societat, però que no era estimada com a tal, no? De fet, també ho podem imaginar, clar, els més petits li tenien por. Els més majors la feien servir, l'utilitzaven. Sí, però és que també deien que feia com a màgia, que també feia encisaments o fins i tot mal d'ull, eh? Com si fos una mena de bruixa. I la seva feina i manera d'actuar es mantenia en silenci i es desconeix la quantitat, la freqüència, la verdadera magnitud, no?, d'aquestes acabadores. I després hi ha anècdotes, molt poques, recoïdes, com la d'una senyora molt major, sarda, que diuen que recordava que quan tenia de 8 anys va emmalaltir greument i els seus pares varen cridar a l'acabadora, que, clar, quan se la va trobar, li va causar, pel terror, una, diuen, tal crisi psicosomàtica que va ser la que va propiciar la seva pròpia curació. És a dir, que encara va tenir sort. I això sense que entrem a valorar el sistema habitual, eh? El manco, el del que va recollint Alberto de la Mármora, allà en aquella peculiar Sardenya de fa 200 anys. Abans ho he dit, el sistema era la matzoca. Les acabadores empraven per a dur a terme la seva tasca la matzoca, és a dir, un martell. És que és esgarrifós. I mentre l'església, la justícia, les gens, aquella societat en conjunt sembla que se quedava mirant cap a l'altra banda, sense voler acceptar públicament allò, aquelles pràctiques. Jo crec, o puc imaginar, que passava una mica com amb els botxins, no? Que feien una feina que ningú volia fer, però que també hi havia qui pensava que s'havia de fer. Però ja ho sabeu, aquesta també seria una altra història. I bé, em sap greu, Borja Rigo, perquè començam l'estiu de ple, és a dir, el mes d'agost, que són normalment els de vacances, que fan de misteris, no, però és igual, i malgrat ser els programes especials, que no ho són, del mes d'agost, passa el de sempre, te quedes sense temps. Perquè, clar, en Sergio me provoca i m'ha fet xerrar de ses acabadores. Què vos ha semblat tota aquesta història? Perquè no puc dir el que has dit amb una pujada de sintonia. No
ho anava a dir jo ara, amb Montana.
Que no diguis segons que...
Bueno,
ell,
de Montana.
Sí.
No, és una història que, si no recordo malament, ja havíem espipallat fa una estona.
Una estona, fa
un grapat d'anys.
Més tres anys,
sí. Però que val la pena recordar precisament per lo que implica, per lo terrible però fascinant alhora, que també ho apuntaves tu fa un moment, i per aquesta dualitat que també has exposat, que m'ha parescut meravellosa, entre donar sa vida i també llevar-la, que estigués encarnat a sa mateixa persona.
És que això és el que més me va...
Una persona, a més, que també ho apuntaves, residia en aquella vida, en aquell lloguerat. Era una persona que veies cada dia, que saludaves cada dia, i que lo millor el sant demà era qui te fotia la martellada amunt del cap.
És que, a més, ho deim amb una fredetat, però és que es carrufa només de pensar-ho, eh? Només de pensar-ho. Jo vaig pegar l'acabadora aquesta per una novel·la que es va publicar, no sé quant de temps deu fer 15 anys que es va publicar, i va ser arrel d'això que vaig conèixer aquesta història. I clar, no la varen poder, crec, desenvolupar com la volien desenvolupar, però sí recordava que els primers orígens escrits eren els d'ells. Podríem continuar també en sa part de... però crec que no ho faré. Ara pensava per fer-ho per sa propera setmana, però crec que no. De les despenadores de la península Ibèrica i de Sud-amèrica. Tal vegada aquí tindríem, per aquesta semblança en Sardenya, tindríem les acabaradores, la tindríem per ser influència de la península Ibèrica de les despenadores, o tindríem unes pròpies? No ho sé, podríem deixar la pregunta en l'aire. La pregunta també en l'aire serà, la propera setmana voldràs parlar del llac Ness, perquè no hi ha estiu sense el llac Ness a Font de Misteris.
De fet, no només la setmana que ve, sinó que ara, mentre anaves tu parlant, anava jo rumiant una mica, i crec que tots aquests programes d'agost seran vinculats en el llac Ness sense parlar del mostre.
I t'autoposes un repte que ja mai, crec que mai t'entendré.
L'estiu amb Vivetres Ràdio.
Hem parlat d'una estrena de teatre i ara anem a una novetat literària, ho deia na Lucia Pietrelli.
A Vivetres Ràdio.
Cristina Llorente, ja és amb nosaltres, en aquesta secció en la qual parlam d'arquitectura.
Hola, bones tardes.
L'aviador.
Aquesta pel·li per jo és fantàstica.
Hi ha moltes coses que vull comentar, però no vull dir res.
Perquè ja li farem els spoilers en els oients.
Clar, no, totalment.
Les dislèxiques també són persianes.
Fer esport, que nosaltres som autònomes, és com pagar un poc SIVA per quan és gran, no? Em faig perquè quan sigui gran aconseguiré més mobilitat, per exemple, no?
L'aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. De dilluns a divendres a les 6 del capvespre.
Hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualcosa de profit d'aquesta font de misteris. I parlant d'Alberto de la Marmora, un home cool, viatger, autor de llibres de viatges, no? I demà em vaig en Josep Pla, expert en els anomenats llibres de viatge, sense cap dubte, però també estan allà els seus articles. Articles, per exemple, a la revista Destino, com aquest que vull citar, que és de l'any 1963, i mos parla precisament de Sardenya, titulat l'article Cerdeña, un país misterioso y complicado, Homos diu que acercarse un poco a Cerdeña con una cierta detención es como acercarse a un enigma que a las primeras de cambio aparece muy confuso y que luego los sucesivos conocimientos no son suficientes para aclararlo. Diu que esa primera vegada que va estar a Cerdeña va tenir ocasió de llegir el llibre de la Marmora, del que diu es un libro muy bueno que quizá no ha sido superado salvando el paso de la época en que fue escrito. Después he tratado de ver si contemporáneamente se ha publicado algún documento que pueda compararse al de la Marmora, pero mis cultivados amigos sardos me han hecho desistir sobre tamaña temeridad. La pasión política lo ha falseado todo y no existe siquiera una historia de Cerdeña que no esté falseada. I aquí era on jo volia arribar. En Josep Pla segueix parlant de la història de Cerdeña, però m'ha cridat l'atenció. Fa més de 60 anys i ho diu com si no res. La pasión política lo ha falseado todo y no existe siquiera una historia de Cerdeña que no esté falseada. Sí, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, però no me digueu quin protagonisme té actualment això, no? Més de mig segle després, en lloc de ser una excepció de Cerdeña, ara s'ha tornat, sembla, un habitual en el dia a dia d'aquest segle XXI a un món rodó per redolar que no fa més que repetir i repetir les errades de la història, menys quan l'han falsetjada, clar. I bé, ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas d'en Josep Maria Llompart, enguany que és el seu any, amb un poema en prosa del seu recull Mandràgola, que crec que pot ser un resum del programa d'avui. El manco allò m'ha vingut al cap una mica, no ho sé, una mica tot el que hem dit. I això, que és l'any Llompart. I això és poesia, i la va titular Por Elén, i diu: les roses que no colliras es gratinyen ravals d'una sang apagada. Els escars del teu cos varen geguts, mariners adormits, una cançó farcida de cuquets de llum, peixos de ser a la taverna, lluna del port desfici sota els fanals. Vine, asseu-te vora el foc, la flama, la lloança immortal, quan un eixam de morells brunzia a la finestra. Fa fred, no escoltin la cançó, miren les mans encendres i monedes. Tant se val, somriu el seu fantasma a les morteres. Ossos pelats i dents definitives, vellutada, pell d'Afrodita, una vela, silencis i ponents s'empenyen per la ratlla de les soledats. Flames i liles, paures del capvespre. Morta, travesses el llindar de les columnes dòriques. Passes, voltada de rosers, nua, o ivori al vent. Dóna't la mà a la teva primavera. Però s'encenen lents els fanals. S'ofeguen en els tois del carrer a la taverna, els llaguts a la cala dels morts, els mariners adormits. Riu el meu fantasma per l'ombra de les morteres, l'acordió a les mans, així vora el foc. Llibres, pergamins, voltors cap a la tarda. Mirant les mans en cendres i monedes, la cançó en la nit, les roses. I ja que dic roses, que crec que mos encaixa per acomiadar-mos aquesta cançó dedicada a una venedora de flors, que no sé, m'ha vingut al cap, estic una mica reflexiu tal vegada, m'ha vingut al cap una semblança, com si pogués ser la trista figura de l'acabadora, d'en Antonio Flores, Rosas de Fresa. Allí, pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Casi oculta en una esquina del bulevar de princesa, una mujer de 100 lunas vende rosas color fresa, rosas de fresa, rosas de fresa, rosas que le nacen entre los dedos sin darse cuenta.